Ràdio Estel.
Vic 98.4. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot, o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel. Amb el patrocini de Jesús Peiró. Senyores i senyors, benvinguts a Temps de Bodes. Avui portem una nova edició de testimonis. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
La idea és vostra. Dels oients m'heu demanat uns matrimonis que portin molt de temps casats per saber com viuen aquesta llarga durada del seu amor. Per això, avui escoltarem el Diego Cegarra i la Maria Luisa Fernández, que viuen junts des de fa 38 anys. També el Jordi Vilaseca i la Marí i la Pilar Coy, que es van casar el 5 de juny de 1971 i, per tant, porten 47 anys de casats. Al programa d'avui escoltarem la seva experiència de matrimoni, festeig, família, fe, convivència a la llar i el que han après de l'amor en tots aquests anys. Així que no us perdo de detall per saber més sobre aquests matrimonis.
Troba'ns a facebook.com/temps de bodes i twitter.com/temps de bodes.
Help. Què heu après al llarg de tots aquests anys de matrimoni?
Hem après que s'ha de saber cedir. Que no et pots creure tu que ets el que portes la teva vida, i amb l'ajuda de Déu això es aconsegueix. Si no, per nosaltres ho hauria sigut impossible. Llavors, nosaltres, a través de l'Església, hem conegut, ens ha ensenyat a perdonar, a saber estimar, a aguantar moltes coses que normalment són inaguantables, i bueno, això ens ha servit a transmetre la vida per poder-ho transmetre als nostres fills.
És això, Pilar, no?
Ah, sí, penso.
Heu tingut l'ensenyança també de l'Església, el que dieu. Sí.
Hombre, del tot, sí. del tot. Perquè si no, no haguéssim... Jo sóc molt impacient. Vull les coses ja. I llavors, normalment, jo li dic a Déu, li dic... Jo sempre he sigut a Església, i molt mariana. Però era d'aquella Església que anaves a missa el diumenge i tal, però no tenies pràctica de l'Evangeli en la teva vida.
Clar.
I llavors el llegies l'Evangeli i, ah, que és maco, oh, que bé. Però no pensaves que era el que t'estava passant a tu en aquell moment. I llavors, al ser tan impacient, jo a vegades li deia, però escolta, si tu en l'Evangeli m'has dit tal cosa i no em passa, a mi no passa, perquè era impacient. I he après pues, a tenir paciència, m'ha ensenyat a tenir paciència a base d'una mica de... De passar-ho malament, eh? De passar coses que semblen que siguin dolentes, però que en realitat el que fa és com un pare que estima un fill que el corregeix. I a mi m'ha corregit amb això, amb la paciència.
Però tu no, ja no t'imaginaves que passaries mals moments en el matrimoni?
Tant, tant, no.
Sí, sí, clar, a vegades. Sí, sí,
jo tampoc ho pensava.
Tants, no, però com que... Però també és una experiència fantàstica veure com en uns moments duríssims Déu està amb tu. Perquè si jo, en els moments d'usos que hem passat, no hagués tingut a Déu, que l'he conegut a través del camí, pues...
El camí neocatecumenal.
Neocatecumenal, sí, el camí neocatecumenal, perquè... han resat molt. Clar, al ser un camí, estàs en una comunitat. I llavors, la comunitat, quan estàs passant malament, resa per tu. I això es nota, les oracions es noten. És una cosa que...
Vivint el matrimoni també en una comunitat cristiana.
Exacte. I t'ajuda molt a educar els fills. I una cosa molt important és passar la fe als fills. Perquè hi ha molts...
Bueno, no toquis tot de cop, ja estem parlant de tot. Anem als fills. Anem a deixar-lo també a l'altre matrimoni que ha vingut.
Callo.
El Jordi i la Pilar, 42 anys de casats, i el Diego i la Maria Luisa, 33 anys de casats. Hi ha alguna fórmula, alguna clau pel matrimoni?
A veure, com es diu això? Jo diria... Una paraula que potser, però tampoc és certa, però bueno, diria un percentatge és comprensió, complicitat, respecte i sobretot amor, clar, evidentment. Crec jo. Mm-hmm. És la meva parella, vamos.
Clar, sí.
Bueno. Una mica... I paciència, molta paciència. Paciència. Ah. Molta paciència. Sí, sí.
La practiques tu més que el Diego.
Sí,
no?
Perquè a mi em passa com ella, que jo sóc molt impacient. Vull dir, m'agrada les coses ja. Penses una cosa i es té que fer ja. I clar, aleshores no pot ser, a la vida no es pot fer això així, no. I bueno, gràcies a ell, la veritat, pues m'ha ajudat molt. Vull dir, ens hem compenetrat molt, tenim molta complicitat... I, bueno, i a l'hora de tenir els nanos i tot allò, pues hem fet una pinya bastant forta. I, clar, quan sempre que venia un... És que sembla que tinc que agafar això, tinc que comprar jo, tinc que anar a tal puesto... ell sempre deia, ja li has dit a la mama? No, bueno, pues ara parlem amb la mama i ja ho comuniquem, no? Perquè, clar, sempre anaven a una, a veure si t'agafaven, no, els nanos. I, bueno, ha sigut uns anys que...
Jo no sé, jo el que podia dir amb aquest respecte és que és la vida, o sigui, vull dir, s'ha de cedir en algunes qüestions, en altres no,
sí.
S'ha d'entendre clar el tema de l'educació...
I, sí, tens que estar molt d'acord amb això.
I és evident que hi ha friccions, hi ha discussions, hi ha coses, als matrimonis. Però som persones raonables, parlem entre nosaltres... Mm-hmm. I anem sortint.
Estem acostumats a ser molt egoistes, no?, quan som també. Solters. Sí. I després és el que el Jordi molt. Ha començat dient, cedir al matrimoni,
cedir,
oi?
Cedir. Sí, 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 sí. Res, nosaltres ens coneixien, feia molts anys, érem amics. I, bueno, i un dia pues, va encendre la d'allò, no? I vam començar a sortir.
El fletxazo.
Sí.
I com va ser aquest fletxazo, Madre Lluça?
Home, pues ella estava fent la mili, antigament, no? I escrivia, no? Feia les cartes, però no a mi, eren moltes noies, i feia cartes a, tota, a totes.
A totes les noies feia
I
cartes?
I tant, però... clar, per, com a amics, quan? Com a amics. Mira, com a amics.
Vale, 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 no, no. Gràcies per l'aclaració.
Hi ha de confusió, no. Una amiga.
I amb una d'aquelles cartes pues, posava unes cosetes com si se'n recordés de mi, no? Molt. Sí. Jo me'n recordava molt d'ell, també, perquè feia temps que no es veia. Sí. I, bueno, pues una... per un Nadal em va trucar. I cap d'any, no era?
Sí. Sí. Estava passant malament perquè, sí. Bueno, és una anècdota, no? Però estava embarcat en un vaixell de guerra. Per suposat. I a les 12 era el cap d'any. Llavors, a les 8 del vespre, van trucar de la comandància dient que tenien que sortir a navegar aquell mateix dia. I vaig estar... Jo estava a Calderes, del vaixell, i vaig estar com 12 hores sense sortir de la caldera, mm-hmm. fins que ens relevessin. Mm-hmm. I estava molt malament. Enyorava-ho tot. I mira, en aquell moment vaig recordar que tenia un telèfon i era el d'ella. I la vaig trucar.
Però desesperat?
No, bueno, ja. Estava enyorat i, uh-huh. i... No sé, en aquell moment era el telèfon d'ella.
Va ser, va ser un senyal.
Sí, i la vaig trucar.
I què li vas dir?
Bueno, no me'n recordo. Però, bueno, més o menys li vaig dir que...
Que estava passant malament.
Que estava passant malament i que m'agradaria veure'l.
I que s'enyorava.
Que m'agradaria veure quan vingués i que, bueno, en fi, jo què sé. Ara, és que, a veure, la conversa sencera no me'n recordo, però... Pues
va ser així.
Va ser una estona. No sé si eren igual... Les 8 del... No sé, les 8
no, a casa meva, tothom, les meves germanes. Ah, l'ha trucat el Diego, l'ha trucat. Sí. Totes allà per allà, no?
Sabien alguna cosa, però vaja, aquesta trucada ja era una mica sospitosa. Des de la mili, a tu individualment, ja...
Total, va ser la senyal.
Noi. Exacte.
I a partir ja d'aquí, doncs, bueno, pues ja quan vas vindre de permís, doncs, va començar.
Tots teniu fills, eh? Sí. 6 fills, vosaltres, sí, sí, sí. Jordi, Pilar, 2 fills vosaltres, Diego, Maria Luisa. Mm. Com canvia la vida del matrimoni el fet de tenir fills? Uf. Hòstia, sembla que acabin d'escoltar que el Barça se cruza con el Manchester City en 8 temps de final. A veure, com canvia?
Home, canvia radical perquè aviam nosaltres... Viatjàvem, sortíem molt, fèiem moltes coses i et venen dos criatures, bueno, una criatura, plan, els 9 mesos...
Els dos anys,
però bueno, l'altre... Vam passar 5 anys sense poder dormir, perquè van ser terribles aquests anys. No? Després 4, la primera nena del altres resta, ja dormia tal, però ja va ser diferent. Però els primers ens va canviar totalment perquè llavors ja no sortíem, ja no podíem sortir tant, ja, esclar, trenca la vida. Ara et compensa per moltes altres coses, eh? Vull dir, no estic presentant una queixa.
És dur, però esclar, és dur.
Ets molt jove, també, que per això les criatures s'han de tenir de jove, perquè lliga molt.
I clar. Diego, Maria Luisa, què creieu que pensen els vostres fills sobre vosaltres?
Home, doncs...
No, ni idea.
Jo penso que tenen una bona opinió, la veritat. Sincerament, és el que penso, perquè, bueno, com tots els pares, no?, sempre intentem que el millor per ells. Ens equivoquem moltes vegades, això també és cert. El que passa que sempre intentes, no sé... protegir-los molt, també, que a vegades no és bo, però ho intentes, i ells ho veuen, no? I també els sacrificis que arribes a fer al llarg dels anys, ells se n'adonen, també, de tot això. I suposo que això ho tenen en compte, dic jo.
Diego, tu què creus que pensen els teus fills de la vostra relació de 33 anys de casats?
De la relació no ho sé. El que sí que puc dir és que no crec que pensin malament, perquè la veritat és que hem fet el que hem pogut, però al màxim, i amb molta intensitat. I hi ha coses, com diu la meva dona, que s'han fet bé, altres a lo millor les haguessis fet d'una altra manera, però bueno, a ningú ens ensenya a ser pares, o sigui, no som pares, no hi ha un ofici.
És sobre
la marxa. Llavors, crec que tindran bona opinió de la meva, nostra.
Vale.
Vamos,
vale. Ho heu deixat com molt en dubte, no sabem si tindran...
No,
si...
Escolta,
Diego, anem a escoltar-ho realment, què pensen.
Vale.
Es un matrimonio súper feliz, lo han sido siempre. Siempre se han querido muchísimo. Mi madre era de las que estaba en la cocina y cuando mi padre entraba en casa salía a recibirlo. Y siempre caricias y besos. Y los seis hijos nos han educado bastante bien y viendo un buen ambiente en casa y con valores religiosos desde pequeños.
Yo creo que se complementan muy bien. Siempre ha sido una familia muy tradicional. Siempre hemos tenido una vivencia que se han tratado desde el respeto y se han tenido mucho cariño, que hoy en día como que es muy difícil, ¿no? Hoy en día no se encuentra tanto este complemento. Y para mí ha sido como algo maravilloso que yo admiro mucho de ellos. Y que la verdad, como padres, yo los encuentro estupendos.
Aquests són el Tristan i la Reyes, els vostres fills, dos dels vostres sis fills.
Pues mira, puc dir
alguna
cosa? Sí, tienes derecho a réplica.
No, porque ha sido fantástico, me he llevado una sorpresa enorme, porque siempre me dicen, es que ets una pasada, ¿eh? Ets una pasada. O sea, que sentir això, que sentir... m'ha deixat molt sorpresa. Ara arribaré a casa i t'ho prometo, niños, ja no seré tan pesada, de verdad.
A veure què diuen els fills de la Maria Luisa i el Diego sobre els seus pares.
Sí, como en toda la familia siempre hay rifirrafes entre hermanos, lo típico y eso, pero nada fuera normal, siempre nos lleva muy bien. Y bueno, el día que se fue porque estaba muy bien con la novia y era... Se decidieron irse juntos, pero...
Sí, pero yo tenía total libertad, igual que él, o sea que a nivel de convivencia bien, porque bueno, había una serie de libertades y cada uno pues tenía su espacio, pero luego a nivel de convivencia pues todo muy bien.
Això en referència a la convivència que teníeu a casa.
A casa.
Que ara el Didac el gran, sí. S'han nepetitzat.
Sí, 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 fa ja 3 anys que està amb la seva dona. I bueno...
I també hem preguntat sobre què opinen de que el vostre matrimoni hagi arribat a tants anys. Anem a escoltar-ho.
Nosotros tenemos una familia bastante numerosa y a ellos siempre les ha gustado bastante juntarse con la familia. Siempre no solo nos juntamos cuando hay fiestas, sino que durante el año también nos juntamos mucho. Siempre han sido muy, muy familiares. Nosotros, desgraciadamente, solo tenemos una abuela ahora mismo porque murieron los demás abuelos. Y bueno, ella con ella siempre están encima y además vive cerca de casa nuestra y siempre ayudan el que puede, siempre están muy volcados con ella. Y sí, siempre han sido muy, muy familiares.
Sí, sí, tanto con la familia de mi madre como la familia de mi padre, pues siempre ha habido mucho contacto. Lo que dice él, siempre hemos tenido mucha cercanía desde el primer hasta el último hermano de mi madre, sus respectivos hijos y demás. Y sí, pues sí, fomentan un poco pues lo que somos nosotros cuatro, que es la misma unión que hay entre nosotros cuatro, pues existe un poco con todos los demás hermanos de mi madre y de mi padre.
Aquí explicava Javier Dida que com la vostra naturalitat a casa també la porteu a fora, també amb la resta
sí,
de la família, no?
És sí, que nosaltres som 5 germans, va morir el pare, va morir molt jove, tenia 47 anys el meu pare, i el meu germà tenia 3 aleshores. I clar, hem sigut sempre amb molta pinya. I ara estan casats tots, tenen nens, però és igual, seguim igual, no? Vull dir que és... no es perd la comunicació ni res. I per la seva banda també, amb la seva família.
Sí. Bueno, jo, per desgràcia, ja no tinc pares. I tampoc germà gran, que es va morir. Però sempre he tingut... O sigui, sempre hem intentat que els meus fills es facin amb els seus cosins, surtin junts, facin festes junts, i tenen molta relació amb la família. I llavors, per nosaltres és important perquè no es perd la connexió i, bueno, és una manera de que la família faci una mica de pinya, per dir-ho d'una manera més clara, no? I ells es porten bé.
No sé, Maria Luisa, Diego, si us hem tret una mica els colors escoltant els vostres fills explicar coses íntimes de la família, però encara queda el millor.
Sí, encara, sí.
Se complementan muy bien, hacen muy buena pareja y con todos los años que llevan de casados, siempre en casa, siempre les veo pues eso, que se hacen sus cariños, sus bromas. Eso, verlo en una pareja que lleva tantos años juntos, pues la verdad que es gratificante y como hijo, bueno, yo estoy muy contento, sí.
O sea, es una pareja de momentos. O sea, tiene momentos en los que hay conflicto y momentos en los que pues todo va como la seda. Y lo que dice él, pues mi padre pues es muy bromista y mi madre pues le ríe las gracias.
Y mi madre le ríe las gracias.
Ho veuen així.
És bromista. No, molt bé, la sort, no?
Sí.
Som molt de la classe.
Que hi haurà represàlies no, després d'això,
no.
Diego?
No. Si són coses bones.
Home, és bona,
si són
no.
coses bones.
Clar. Saps què passa? Que jo sóc molt seriós. D'entrada sóc molt seriós. No, llavors,
que si és sort.
Hi ha gent que diu que sóc molt seriós, tal i qual. Llavors, en aquest cas concret d'anècdotes, és que me'n recordo de cop i volta de coses que fan gràcia, que han passat o que... Bueno, no sé. I, pom, les deixo anar, encara que no vinguin a to. Perquè sempre serveix per algo. M'entens? No dic...
Digo, siempre tiene una finalidad, ¿no?
¿Sabe? Exacto. Es así. Piensas algo y digo, escolta, pues això servirà perquè tal, pam. I la deixo anar allà tal com esto, perquè...
Cada uno reflexiona.
Exacto, y que cada uno se lo tome como quiera.
La verdad es que es muy gracioso, ¿eh? Es muy bueno. Tiene gracia.
Nosaltres anem a dir ja, d'aquí no res, adeu al programa d'avui. Ha estat un plaer que hagueu vingut. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Pilar, i Diego i Maria Luisa. Un plaer. Ha estat una gran sort poder escoltar els vostres testimonis de casats.
Gràcies a vosaltres. Ja ha sigut una sorpresa, això dels fills. No m'ho esperava, eh? No m'ho esperava, sí.
No.
Els haurem d'invitar a dinar.
A dinar. Ja han parlat bé, és veritat, s'ho mereixen.
Exacte. Gràcies.
I que sigueu molt feliços, eh?
Moltes gràcies.
Doncs, estimats oients, ens ho heu demanat i hem complert amb la paraula. Hem tingut a dos matrimonis que ens han explicat la seva experiència.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
La reflexió.
I continuem parlant de matrimonis amb molts anys a les seves esquenes, després d'escoltar el testimoni del Diego Cigarra i la Maria Luisa Fernández i el Jordi Vilaseca i la Pilar Coll. Un matrimoni conegut mundialment és el de l'autor del Senyor dels Anells, J.R.R. Tolkien, amb la seva dona. Un matrimoni que, com sabeu, ha inspirat molt els llibres del Senyor dels Anells i que també ha estat un referent. Un matrimoni, doncs, com el cas dels testimonis que avui escoltàvem, que va durar anys i anys fins a la seva mort i que moltes persones l'han estudiat. De fet, ara fa poquet s'ha publicat a la pàgina web The Catholic Gentleman un article que parla de la història d'amor de Tolkien amb la seva dona Edith. Diu el següent: l'autor del Senyor dels Anells i del Hobbit va conèixer la seva futura esposa quan tenia només 16 anys. Es va enamorar bojament d'ella i van començar a quedar. Però el sacerdot que exercia el tutor de Tolkien li va prohibir seguir en contacte amb Edith fins que tingués 21 anys perquè no es distragués dels estudis. Així que Tolkien va obeir de mala gana i la vigília del seu 20è primer aniversari li va escriure una carta en què li declarava el seu amor i li demanava la seva mà en matrimoni. Déu-n'hi-do, després de tants anys sense tenir contacte, quan es van complir els 21 anys, ell li va demanar per casar-se. Una setmana més tard estàvem promesos i al llarg de la seva vida Tolkien va escriure poemes d'amor a la seva dona, però potser el tribut més famós i etern va ser reflectir els seus romans en la història mitològica de Beren i Lúthien a la Terra Mitjana del Senyor dels Anells, un relat que apareix al Silmarillion i que va ser el model per a la història d'Aragorn i Arwen. Aquests potser ja els coneixeu més perquè són molt protagonistes de El Senyor dels Anells i explica la història d'amor entre un home mortal i una elfa. I és que, de fet, Tolkien i Edith estan enterrats l'un al costat de l'altre sota una única làpida on estan gravats els noms de Beren i Lúthien com els seus personatges del Silmarillion. De fet, ara parlant d'aquesta història, em recorda molt la del Nacho Comella i la Sandra Duran, que també explicaven que els hi van demanar un temps de no juntar-se, ja que eren molt joves i havien de centrar-se en els estudis, i que Nacho Comella va acceptar i que després doncs, ell va poder tornar a recuperar-la i començar el noviatge. Històries d'aquestes que semblen una mica estranyes, però que funcionen, si l'amor és de veritat. I el Tolkien, a part de la seva història d'amor amb la seva dona Edith, ha escrit moltes cartes, com diem, que són interessants de ressenyar, explicant que la noció actual de l'amor, que molt sovint està basada en el pur sentiment i centrada en un mateix, no és la que tenia Tolkien, que va entendre que el veritable amor implica la negació d'un mateix, implica el sacrifici dels instints naturals i un acte ferm de voluntat per deixar els desitjos a curt termini per una felicitat a llarg termini. I una carta on queda això molt ben representat és una que va escriure Tolkien al seu fill Michael Tolkien, on parlava de l'amor amb la seva dona i deia: el millor arriba mitjançant la negació, el sofriment. Explicava que els homes no són monògams, que negar el contrari no és bo i que no ho són per la seva naturalesa animal, explicava Tolkien. La monogàmia, encara que ha estat durant molt de temps fonamental en el llegat de les nostres idees, és per nosaltres, els homes, un tros d'ètica revelada, segons la fe i no la carn. Explicava que per un home no hi ha fugida, que el matrimoni pot ajudar a santificar i a dirigir els seus desitjos sexuals cap a la seva fi adequat, ja que la gràcia de la fe pot ajudar a la lluita, però la lluita continua. Explicava Tolkien en aquesta carta al seu fill que no li satisfà de la mateixa manera que la fam es manté allunyada amb menjars regulars i li proporciona tantes dificultats per mantenir la puresa en aquesta edat com li proporcionaria alleujament. És a dir, que li costava doncs, mantenir una bona relació amb la seva dona, tenint en compte doncs, la sexualitat de la que ell parlava, que tot home té aquest desig. No? I és que en aquesta història, en aquesta concepció de l'amor que tenia J.R.R. Tolkien, deia que malgrat cap home, malgrat l'amor sincer que sent cap a la seva promesa i esposa quan és jove, pot viure fidelment amb ella com es posa amb ment i cos sense, atenció, l'exercici deliberat i conscient de la seva voluntat, sense el seu sacrifici. Així que la gent que ho necessita diu que ho troba a l'Església, la manera d'estimar així amb sacrifici i negant la seva voluntat, com deia Tolkien en aquesta carta, on parlava de la seva dona al seu fill. Aquesta reflexió que avui ens ha portat l'autor del Senyor dels Anells i que ens fa recordar doncs, que l'amor no és els primers moments de noviatge, de matrimoni, sinó que és la història llarga de relació, de sacrifici que es pot tenir amb una altra persona. Aleluia, aleluia,
Gràcies per ser-hi i fins la setmana que ve. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.